Everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day. Neighbors need to get to know each other. Next door is only...
Bueno, pues avui a Gent de l'Eixample tenim a Sònia Devesa Rius. Però hi ha molta gent que no sabrà qui és la Sònia Devesa Rius. I la Sònia Devesa Rius en aquest moment ens representa com a consellera del Consell Municipal del Districte de l'Eixample. Benvinguda, Sònia.
Moltes gràcies, Mario.
El que esperem és que la gent sàpiga, en aquest programa ja saps que va, que la gent sàpiga qui és els que ens representen al districte. I per això és molt important saber que la gent sàpiga qui és la Sònia. La Sònia és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, és abogada en exercici, especialitzada en Dret de Família, abogada d'ofici també de l'ICAP, i assessora legal de l'Associació per l'Estudi i Defensa del Mig Ambient. Vale. Assessora del grup polític del Partit Popular a l'Eixample, bueno, del grup popular a part de l'Eixample, és vocal de l'Institut Municipal d'Urbanisme, consellera del grup de Barcelona i d'Infraestructures Municipals i consellera del Barcelona Cicle de l'Aigua.
Correcte.
De totes maneres, Sònia, és curiós perquè el currículum que hem buscat en la pàgina de l'Ajuntament no apareix.
No sé per què no s'ha penjat.
Sí, és una cosa curiosa perquè la informació teva n'hi ha poquíssima.
Molt poca, molt poca. Has oblidat també que sóc professora consultora de la UOC.
Ves, no ho posava.
Doncs també ho soc.
Bueno, pues vinga, va, som-hi. Nascuda a...
Barcelona, a l'any 68.
68, veïna de dalt?
Actualment de l'Eixample, tot i que vaig néixer en el Clot.
I veïna de l'Eixample del districte de
Sagrada Família. De Sagrada Família. Tot i que la zona limítrofe entre... Baix Guinardó i Gràcia.
Molt bé. Escolta una cosa, per què, vas estudiar a Barcelona, quins col·legis?
Jo vaig estudiar les Badrunes del 2 de maig i després vaig passar al que ara és l'Institut Teresa Pàmies, que quan jo feia BUP i COU es deia el Príncep de Girona.
Bueno, això de la teva infantesa l'has passada aquí. Com se t'ocorreix entrar a estudiar dret?
Doncs mira, en aquell moment dubtava entre dret i medicina, no sabia per quina decantar-me.
I... Molt diferents, eh?
Sí, totalment, absolutament diferents.
Una és destripar, a la gent de l'altra és ajudar.
Jo sempre les he vist les dues com dues professions de servei.
Sí, això és veritat.
I llavors, tot i que no tenen res a veure entre si, sí que estan molt vinculades amb el tracte amb les persones i amb el servei que pots donar amb elles. I amb intentar doncs, humanitzar les dues professions. I finalment, doncs, com que sempre he estat una mica discutidora, em vaig acabar decantant per dret.
Molt bé. Estudies a la universitat?
Sí, a la central.
A la central. A quin any acabes?
Vaig acabar l'any 94, tot i que la meva promoció és del 92, perquè ja als inicis de la carrera vaig compaginar amb petites feines doncs, per no haver de dependre dels pares a casa.
Dels pares, això està molt bé, això ho han fet molts. Escolta una cosa, i a la universitat ja et comences a polititzar o no?
No, tot i que tenia amics que sí que pertanyien a la FANEC, que llavors era el grup que existia, on estaven els de Convergència i Esquerra. Jo no hi pertanyia a cap vinculació política de cap tipus. Sempre és un tema que m'ha interessat, però, diguem, de cafè o de tertúlia.
Sí, amb amistats, parlamentàriament amb amistats.
Exacte.
I d'universitat, que la universitat sempre s'ha parlat molt de política. Com és que... O sigui, entres ara ja directament, ja et simpatitzes amb PP o primer passes un procés d'altres partits? Perquè tu has dit que amb els que et relacionaves eren de Convergència i d'Esquerra.
Sí, a veure, la deriva... No he tingut mai tantes vinculacions com amb Convergència. Amb Esquerra discrepo bastant, per no dir que molt. Potser m'hagués pogut identificar amb Unió en el seu moment, però mai he tingut cap adscripció política de cap tipus. És a dir, no he estat afiliada a cap partit. I, de fet, tampoc no ho soc ara, pertanyo i assessoro grup del Partit Popular, però en soc independent.
Hi ha molta gent que és així, eh? És una cosa curiosa. Hi ha molta gent que ha passat per aquí que són independents. Bueno, està molt bé, és una opció totalment vàlida, com altres. Quan entres en el Partit Popular?
Doncs entro quan en Daniel és presentat com a candidat, en Daniel Cirera, que ens demana doncs ajut i començem a implicar-nos en el seu projecte.
Però
amb
per
el que crec.
Per aquesta
campanya.
Per aquesta legislatura. O sigui, podríem dir que ets la mà dreta, perquè dir la mà esquerra no. Del PP no es pot dir, eh?
No. La mà dreta són els regidors que estan amb ell a l'Ajuntament, els quatre regidors, o tres, juntament amb en Daniel Cirera. El que sí que tenim és una relació estreta.
Sí, és la primera vegada que estàs a dins de l'organització de l'Ajuntament?
Sí.
Sí, la primera vegada.
Sí, sí. Jo fins ara doncs exercia com a advocat, també com a administradora de finques, estava a la UOC com a professora. De fet, estava primer com a professora associada i actualment com a consultora. Treballava dintre del torn d'ofici, que ha hagut de deixar arrel d'entrar en política, perquè no puc dedicar-li el temps que es mereix i les coses quan es fan s'han de fer bé.
Sí, sí, això està
per fer, dedicar-li la meitat del temps i fer-ho malament, crec que no.
Sí, que està molt clar. Està clar que ara comença la legislatura, de fet acaba de començar. La primera cosa que es va presentar a partir de Popular va ser la que es pogués circular pel carril bus amb les motos, per desgràcia. I dic per desgràcia, que era una de les coses que sempre he pensat que seria lògiques a l'Ajuntament Collboni, bueno, Collboni en Comú s'ho carreguen, però en canvi ara aquesta setmana hi ha hagut una de les coses que s'ha presentat que s'ha acceptat, oi? Sí, sí, la proposta era la dels girs de Gran Via i Diagonal, que eren una cosa il·lògica totalment.
Absolutament.
I heu aconseguit... De que s'aprovés el canvi.
Exacte. De fet, aquests girs obligatoris l'únic que obligaven era a circular molt més, amb la qual també contribuïm a augmentar la contaminació i a fer voltes absurdes.
Sí, sí, no, totalment d'acord. Vull dir que són dos de les propostes, una s'ha tombat, una altra s'ha aprovat, gràcies a Déu. I quina és la vostra... Hi ha moltes coses en l'Eixample ara per treballar. Amb quines esteu treballant? Quines propostes teniu per fer sobre la taula?
Doncs, bueno, les propostes les anem mirant una mica segons les necessitats dels veïns del districte. Actualment també vam presentar respecte a l'Eixample un recurs contenciós pel tema de les obres que s'han iniciat a la Ronda Sant Antoni, en el sentit de que entenem que s'està vulnerant el Pla General Metropolità, donat que la Ronda és xarxa bàsica, a diferència del Consell de Cent, que era xarxa viària, doncs aquesta encara té una categoria superior i, a més, malgrat hem requerit a l'Ajuntament i al districte perquè ens doni el pla de mobilitat, no se'ns ha fet efectiu. I, per tant, pensem que aquest pla de mobilitat no està en el projecte de reforma.
La Model. És una cosa que ens afecta... O sigui, la Model, que representa l'urbanització o la rectificació de l'urbanització de Avinguda Roma i de molts carrers adjacents. Per exemple, ara es tenia que haver pacificat el carrer Rosselló.
Sí.
I això s'ha tombat, i la intenció és pacificar tot Provença, que de fet ja és una part, ja està pacificat. Bueno, pacificat. Aviam, entre contenidors, bicicletes i aparcament queda un carril de pas, vull dir que ja, de fet, ja s'ha intentat fer això per després ja poder-lo pacificar directament. O sigui que ha passat de Rosselló, que és un carrer que, bueno, que el tràfic no és un tràfic fluid,
molt accessible.
I en canvi Provença, que era un carrer que se feia servir junt amb Mallorca molt de trànsit, s'ha deixat Mallorca com un únic eix de travessar Barcelona, i a raó.
Bueno, és que al final haurem de potser plantejar-nos agafar un parapente o alguna cosa així per poder circular per Barcelona
tens que circular amb cotxe per feina, perquè hi ha molta gent, i amb furgoneta, perquè hi ha molts transportistes, ho estan posant molt difícil.
Pràcticament impossible, entre que molts dels xaflans ja no són zones d'hum per poder aparcar i descarregar. És a dir, a tots ens agrada que ens portin quan se'ns espatlla una rentadora a casa, vull dir, i el que no volem és que ens pari al mig del carrer, però si no té un lloc on poder-ho descarregar, no, no, això resulta impossible.
I Sònia, més amb la pandèmia, que amb la pandèmia el que ha fet és que haver-hi un boom de les ventes online, de tot.
Exacte.
De productes de tot tipus, amb el qual vol dir que hi ha molta més mobilitat, perquè hi ha més furgonetes, més missatgers i més transportistes.
De fet, jo part de la meva compra la faig per internet, perquè no tinc temps per anar. I llavors, tot el que és pesant... ho encarrego per
internet. I com revertirem tota aquesta disbauxa? Perquè, evidentment, o sigui, el que està clar és que el tràfic no ho solucionaràs amb manides restrictòries, perquè el que està clar és que el tràfic és el mateix sempre.
Sí.
No hi ha un canvi de paradigma amb el tràfic. Taxis n'hi ha més, perquè hi ha no només taxis, sinó Ubers, Cabify i tal, vol dir que hi ha més mobilitat.
Uh-huh.
El transport públic és el que és,
sí.
I això no està clar, que també el canviaràs. Hi ha més transportistes, uh-huh. per l'efecte del que hem dit, i hi ha més missatgers, perquè és una ciutat de moltes empreses.
Uh-huh.
Com ho solucionem, això?
Doncs jo crec que s'ha d'augmentar el transport públic. És a dir, quan es va fer la recta octogonal, doncs abans trajectes que feies amb un autobús, ara ha anat molt més complicat. Jo sóc una persona que normalment per Barcelona em moc o moto o bé caminant, o amb autobús. El metro no m'agrada. Els llocs,
no,
els espais tancats no m'agraden. I llavors em moc bastant caminant i amb moto, perquè moltes vegades has d'anar a diversos llocs. Però no ara que sóc consellera de l'Eixample. És que ja m'hi havia de moure abans per feina.
Mm-hmm.
No? Llavors, s'ha de potenciar la moto, entenc jo, a Barcelona. També la bicicleta, però hi ha carrils que estan infrautilitzats. Han fet carrils bici, com per exemple el que puja per el carrer 2 de Maig
o Via Augusta.
O Via Augusta, que no tenen un trànsit de bicicletes com per retirar aquests carrils. El carril bici també del carrer Aragó, hi ha trams on no hi ha trànsit pràcticament de bicicletes, o molt poques. Jo entenc que té l'amplada d'un carril de vehicles.
De vehicles, sí.
Tenim també un carril bus al carrer Aragó, on pràcticament hi ha trams que l'únic autobús que passa és l'X-Express, aquest que es va crear.
L'X-U. Mm-hmm.
Cal un carril bus perquè passi només un autobús. O potenciem que altres autobusos puguin circular per allà, o el trallem.
Sí,
i l'eliminem.
Sí. Uh-huh. Partidària de la legislació ja d'una vegada de bicicletes i patinets?
Sí, i partidària de que sigui obligatòria l'assegurança per als dos i algun tipus d'identificació, bé, una matrícula o algun tipus d'identificació.
Casco?
Sí.
I llums?
Exacte, evidentment. És que moltes vegades si vas per la nit no els veus.
No els veus.
Jo visc al carrer Sardenya, el carrer Sardenya té carril bici, és un carril de baixada.
De baixada, sí.
Marcat de perfectament.
De velocitat, a més a més.
I a més tinc l'entrada al pàrquing, que normalment, clar, mires pel retrovisor per veure que no passi cap vehicle de mobilitat personal o bicicletes, per deixar-los la preferència, però és que a vegades m'he trobat que m'estan pujant i aquests no els veig.
Sí, sí.
Però estic pendent dels que baixen.
Perquè tu vas que són els de la seva direcció.
Correcte, correcte. Llavors, i des de luego, el que sí que s'ha de fer, el que és clar, és ser més rígids amb aquests de bicicleta i patinets que incompleixen la normativa.
Sí, sí, bueno, però és que això s'ha deixat de la mà. És una cosa que la gent s'ha acostumat a fer el que vol, i en aquest sentit això costarà portar-ho enrere, a no ser que es comenci a fer el que es té que fer, que és
però
muntar.
És que hi ha informes inclús del RAC que els propis ciclistes i sobretot els de patinets reconeixen que incompleixen la normativa.
Home, clar.
D'una forma oberta.
Els semàfors se'ls salten, van per on te vol, quan no troben es posen per una vorera. Mira, és així, per desgràcia és així. Llavors, és no dir-ho és tancar els ulls, i tancar els ulls no els podem tancar.
Exacte.
Bueno, anem per més temes. Està clar que el que es busca és que cada vegada hi hagi més cotxe elèctric.
Sí.
O híbrid.
Uh-huh.
A Europa és un desgavell total, perquè uns tiren una altra vegada cap al dièsel, uns altres, a Itàlia, per exemple, el que hi ha és el GLS, que és el gas, gas i elèctrics no n'hi ha. Aquí ens estan venent els elèctrics com si fossin la panacea, quan l'electricitat està potser igual de cara que la gasolina i el gasoil. Com tenim que abordar aquest tema? Perquè una ciutat, volen una ciutat neta i polida, pues, bueno, pues que, potser que es comenci per tot el transport privat, transport de furgonetes, taxis, a obligar-los a ser elèctrics.
Efectivament.
Perquè el que està clar és que els autobusos hi ha hidrogen, gas i elèctric. Això està clar.
Sí, i de fet s'acaben de retirar ara uns autobusos adquirits durant l'Alta Patries, sí, que pràcticament no han circulat.
Que no han circulat?
Pràcticament, perquè els de tres cossos...
Els que tipus metro.
Exacte.
Aquells tan llargs, exacte, que feien la línia de la Gran Via en un, exacte, principi, i em sembla que havien fet alguna diagonal.
Sí, alguna cosa, s'han retirat. I...
perquè gastaven més del compte, no?
Exacte, perquè no eren econòmicament viables. Llavors, crec que les inversions responen als diners de tots i s'han de fer amb cap.
Sí, sí,
amb molt de cap, sí, pensant que un no està gastant uns diners propis, sinó de tots els contribuents. Uh-huh. O sigui, per tant, requereix molta més cura que quan tu decideixes comprar-te una bolsa de pipes. I sé que la comparació no és equiparable,
però el sentit sí. El sentit, uh-huh, sí. Bueno, anem a més coses. La Sònia va viure des de la barrera, no?, la independència de Catalunya.
Sí.
Perquè no estaves políticament en el PP.
No estava políticament en el PP, però sí que la vaig patir.
Uh-huh. Bueno, com molta gent.
Exacte.
Ara que hi han passat, no sé quants anys, 4, 5, 6, no sé, uns quants anys, i la cosa sembla que estigui més calmadeta, Com afrontem el tema des del PP? Perquè està clar que hi ha un PP a Barcelona, Catalunya, mm-hmm, que es té que enfrontar directament en el seu territori, que és Catalunya, que és on s'ha mogut hi ha hagut tota la moguda, i hi ha un PP al resto d'Espanya que continua lluitant encarnissadament amb el tema de la independència, quan és un tema que segurament aquí a Catalunya ja s'ha deixat una miqueta més de banda.
Bueno, jo crec,
políticament, potser crec
que
no, potser
políticament,
no, políticament
acaba de reviure
el tema, sí,
de la llei de l'amnistia. Bueno, hi ha molts barcelonins que sí, que potser ho han deixat enrere, però n'hi ha molts altres que no. I de fet, contínuament llegim i veiem declaracions com de Míriam Nogueras, de ho tornarem a fer, el que volem és la independència. Per tant, per ells no ha acabat el tema i l'estan fent reviure contínuament. Les propostes que han fet de la llei d'amnistia diu que no és un tema que estigui mort, sinó que està plenament vigent i que torna a crear una situació de conflicte entre els ciutadans.
Però no vols dir que no hi ha més conflicte? Bueno, amb tot el que es tira cap a l'opinió pública, que realment el conflicte que pot haver-hi, perquè sembla que sigui un conflicte que es vulgui atissar perquè continuï havent-hi aquesta petita guerra.
Bueno, mentre el que s'intenti són defensar interessos personals de determinats polítics, doncs això s'atiarà, evidentment.
No hi hauria una manera de fer borrón y cuenta nueva? No ets partidària de la... Tu no series com a persona, eh? Estem parlant ara...
De l'amnistia?
És la Sònia de Besa.
Sí, sí. De l'amnistia? No. No, en absolut. Els actes que van passar a la plaça Urquinaona van ser molt forts.
Et refereixes als actes de vandàlics?
Sí. Sí, sí.
Però també, això ara jo t'ho dic a nivell també personal, eh? Vull dir, això és una conversa entre... com si abans has dit tu que
entre
la conversa,
dos amics.
Entre conversa de bar. Però aquests actes moltes vegades també hi han sigut per altres motius. Perquè ja saps tu que dins de la...
Venen arrel del fet de l'1 d'octubre. Que després certs sectors haguessin barrejat conceptes. Sí, però les manifestacions eren pels fets de l'1 d'octubre.
Sí, però hi ha manifestacions que arriba un moment que són entre cometes específiques i després es espallen.
Ja, però la violència que van veure als carrers, és a dir, contenidors cremats al carrer Aragó.
Però eren grups radicals també, que n'hi han hagut sempre.
Sí, però en aquells moments estaven recolzant o aprofitant una causa concreta.
Has dit la paraula, aprofitant.
És que, o aprofitant és que la causa
que
concreta.
Que fa molts anys...
Però estaven, de fet... recolzant allò.
Jo fa molts anys que me'n recordo molt, amb moltes manifestacions de quan jo era més jove. Tu i jo ens portem 12 anys, crec.
Jo en tinc 56, faré ara.
Pues que sí, quasi són 10 anys. Que les manifestacions normals i correntes acabaven sempre de la mateixa manera. Per què? Perquè s'infiltraven els grups violents i trencaven els aparadors del McDonald's, cremaven els contenidors, havien incendiat inclús el McDonald's de les Rambles. I jo crec que quan hi ha una manifestació, i se sap que hi haurà una manifestació, sempre venen grups radicals de tot arreu.
Sí, perquè però tampoc vaig veure que ells fessin cap esforç per aïllar-los.
Bueno, la policia jo crec que aquells dies estava molt desbordada.
No, inclús els propis que estaven fent les convocatòries de les manifestacions. Ja els hi anava bé.
Pot ser.
Ja els hi anava bé.
Tot pot ser. En aquesta vida ja saps que per gustos ja no hi ha disgustos. Escolta una cosa. Bueno, i ara afrontem la legislatura. Teniu algun objectiu marcat a dins del PP? De dir... Perquè heu fet unes eleccions molt bones, després de molts anys.
Sí.
Hi ha hagut molts caps caiguts a dins del PP a Catalunya, molts. I per fi, crec que a Barcelona, no parlarem de Catalunya, parlem de Barcelona, que són els últims fets, el Cirera ha tret un resultat molt, molt adequable. Vull dir que, aviam, ha fet una feina molt ben feta, i això es té que reconèixer.
Sí, vam passar de 2 regidors a 4, vam doblar.
Vau aconseguir, no? La gent va treure de sobre...
Vam treballar per aconseguir-ho.
Valents i Ciutadans han desaparegut del mapa polític a Barcelona, com a mínim. Que això és important, perquè de fet l'única... l'únic representant de la dreta, posem entre cometes, espanyola, és el PP.
Bueno, en alguns districtes hi ha de l'extrema dreta.
Els de Vox, aquests, i perdona, aquí entro en una dissertació personal, no tindrien que existir, però bueno, igual que el de CUP, per mi hi ha dos esquerres que no, a la dreta i esquerra, que si existeixen malament van.
No, no comparteixo ni pensament,
No, això ja m'ho crec.
Em refereixo al grup de Vox, eh?
No, sí, això ja m'ho crec.
No, amb tu.
No,
amb tu sí que el comparteixo.
Jo és que quan veig aquests radicalismes de... Bueno, i depèn de qui venen encara, que són els que menys han treballat a la vida, encara em fan més por encara. Escolta una cosa, i ara la Sònia, com afronta aquesta lesió? La Sònia personalment. Per tu és una novetat.
Per mi és una novetat.
Ser consellera al districte de l'Eixample, que és el districte... Bueno, aviam, hi ha molts districtes importants, però home, és un districte de 270.000 habitants.
És un districte gran.
Jo crec que per si sol seria la segona ciutat catalana.
Sí, és un districte molt gran.
Amb diferents...
Amb barris molt diferents, amb necessitats diferents dintre de cada barri. I tot i que jo crec que tots els barcelonins tenim un caràcter comú, cada barri té el seu propi caràcter.
Sí, les seves necessitats. Ara què toca? Parlar amb tothom? Com sempre?
Sí, sempre estem oberts a parlar amb tothom, inclús amb gent que no pensa igual que nosaltres.
No, és que això és lògic i això és el maco. Jo crec que això és el maco de la política. Perquè discutir amb gent que no t'entens directament, però que acabes entenent-te.
Exacte.
Perquè, de fet, els plens... quants plens porteu ara, ja, de legislatura?
2 n'hem fet i tenim el proper el març.
El març. Hi ha hagut bastant acord.
Sí.
Menys alguna cosa que s'ha presentat que, bueno, que ja saps que és
difícil. Sí, de fet, hem transaccionat algun que altre prec o alguna proposició, sí. Sí, ha estat.
Esteu contents dins del PP?
Sí, jo crec que sí, que
estem
contents.
La Sònia de Desa està
molt contenta.
Bueno,
perquè, de fet, tampoc no ha canviat tant de professió, perquè continuo ajudant a la gent.
Sí, bueno, sí, és una altra manera de fer-ho.
D'una altra manera.
És un altre perfil.
És un altre perfil, però continuo una mica fent exactament el mateix.
Bueno, si continues així, acabaràs amb una associació de veïns quan estiguis jubilada donant guerra. Vull dir,
no sé. Seria lo lògic. Encara em queden anys, no?
Lo lògic. Bueno, hem parlat abans de la Model. Què farem amb la Model? Com ho veieu vosaltres?
Doncs...
Perquè això està aparcat i fins d'aquí 50 anys, i jo crec que d'aquí 50 anys no sé qui serà regidor o conseller o el que sigui, però s'ho trobarà sobre la taula.
Jo tampoc, i d'aquí 50 anys no estaré ni en política.
No, segurament no, ni tu ni jo, però això va per a tiempo i...
Sí, i ell s'ha de fer una actuació, s'ha de començar a plantejar a fer una actuació seriosa i de tipus definitiva. És a dir, no pot ser que les escoles estiguin en barracons.
Bueno, s'estava parlant aquests dies, s'ha parlat de que l'escola Entensa, això ho va presentar el Pau González dels Comuns, que l'escola Entensa anava en l'espai que hi ha al solar d'on estaven els bombers abans de davant del clínic. Això van dir-ho ahir.
Bueno, és una cosa que es va comentar, que ho va comentar el regidor, en Jordi Valls, perquè estaven una mica també pendents de que signés el...
Lo del clínic allà a la universitat.
Perquè fins que no es signés l'acord, doncs el clínic tampoc no deixava de disposar d'aquests terrenys.
Això està firmat ja.
La qüestió és que està firmat. També cal pensar que també cal traslladar bombers que estan al parc de Joan Miró amb un edifici que ha estat declarat il·legal, que no compleix la normativa...
I que, a més, ara amb les obres de Joan Miró allà no pinten res, aquesta gent, els pobres. Però on te'ls fiquem?
Doncs no sé, tenim un problema a l'Eixample, i és que a l'Eixample hi ha l'espai que hi ha.
No, és que no hi ha espai per ells.
I així com altres districtes, igual poden créixer, bueno, sí, amb habitants o amb zones.
I ells els pots inquimir en molts barris per de perifèria, perquè hi ha solars.
Exacte.
Tots els que són perifèrics, però dins de la ciutat.
Però l'Eixample...
On te'ls poses?
Doncs no sé, haurem de buscar un lloc.
No seria, no seria més lògic, potser, degut a la falta d'espai, tindre espais més reduïts? O sigui, no tindre una dotació gran en un centre gran perquè no hi ha espai quasi possible de posar-lo, i tindre més puestos reduïts dividits dins del districte d'actuació ràpida?
Home, crec que jo això s'hauria de comentar amb bombers una mica, veient les seves necessitats i si això és possible o no. Ara per ara, amb la informació que tinc, no et puc donar una resposta.
És un pensament, eh?
És bombers que
estem
ens ha de dir...
Estem en una xarra de bar, eh?
Exacte. És bombers que ens ha de dir també quines necessitats tenen i com, quin espai necessiten.
Però això també és, això serà com la model, eh? Perquè ja fa molts anys que això està...
De fet, en portem més de 10 amb el tema dels bombers.
Sí, sí, per això et dic, això és com la model. Vull dir, jo dins del nostre districte els temes aquests els veiem passar així.
Bueno, però és que fins ara jo crec que és que el que ha anat fent el districte és: jo tinc una idea, l'executo, m'és igual si és legal, correcte o no... I ves als tribunals, i com els tribunals no resolen amb rapidesa, resulta que quan surt la sentència està executat, i ara tira enrere, i ara tira enrere.
Estàs parlant de la Superilla?
Estic parlant de la Superilla, estic parlant de bombers, estic parlant de diversos casos, sí. No només aquest.
Sí, sí, bueno, i ara, ja, el que em dit ara executaran el carrer Provença d'aquí 4 dies i ja estarà fet, quan ens en donem compte. Escolta una cosa, El futur del PP a Barcelona, tu, amb 4 anys, com el veus?
Jo li veig un bon futur.
Creus que serà reelegit el Daniel?
Penso que sí, està fent una bona feina. De fet, sempre he respectat el que ha dit, tant en campanya com amb allò que ell es compromet, ho respecta, és un home de paraula, i crec que conforme els barcelonins el vagin coneguent més, l'apreciaran molt més i veuran que és un home que no descansa mai.
I és un home de l'Eixample, a més a més.
I és un home de l'Eixample.
El tenim molt a propet. Jo sóc un gran admirador. Les meves idees polítiques, el que em coneix les coneix, vull dir, no tinc ara que dir-les, però jo sóc admirador del senyor Albiol, que per mi és el millor alcalde que hi ha a Catalunya de llarg en aquests moments.
De fet, a les últimes eleccions, la passada aquesta legislatura...
El va votar l'independentisme, el comunisme...
Tothom.
Els blancs, els de color... El va votar tota Badalona.
Perquè és un home que, com en Daniel Sirena, viu la ciutat i la sent i l'estima.
Sí, però jo aquí vaig a fer-te una reflexió. Han votat a l'Albiol, no al PP.
Bueno.
Sí, sí, han votat al senyor Albiol.
Doncs a la propera legislatura que votin en Daniel Sirera.
Però no serà Badalona, serà Barcelona. Escolta una cosa, t'agradaria dir alguna cosa que no hagis dit? De dir, jo sóc així, jo sóc aixà. T'agrada llegir?
Sí, m'agrada.
Tens temps?
Últimament no en tinc.
T'agrada la música?
M'agrada la música.
Sí, ara plantegem a la Sònia... Sònia, agafa la maleta, que te'n vas a una illa no deserta, perquè seria molt avorrit, que tinguessis com a mínim llum, eh? I no tinguessis que anar pedalant per fer-te la llum. I també portessis un disco, una cançó. Quina cançó et representaria?
La cançó que em representaria, sens dubte, és Paraules d'amor d'en Joan Manel Serrat, que va estar la cançó de Bressol que jo li cantava al meu fill.
És una gran cançó, i a més una cançó d'aquelles que posa els pèls de punta.
Sí.
I perquè allà, en aquella època, el Serrat era un poeta.
Sí.
Després ja no va ser tan poeta.
No, i va versionar les cançons del Niño de la Cebolla, té grans cançons d'aquella època. I per mi el disc potser seria qualsevol del Serrat d'aquella època.
Però que tu, escollim...
Paraules d'amor, sense dubte.
Bueno, doncs despedim a la Sònia Devesa, Rius, consellera del districte de l'Eixample. Li agraïm la seva presència en els nostres petits estudis. Gràcies per el recolzament que vam tindre de part vostra en el ple que vam presentar reclamant el nostre espai, perquè és molt important de que tinguem ja d'una vegada un espai per poder treballar en condicions, perquè aquí ja veus que estem una mica reduïts i que no tenim una possibilitat massa gran de poder créixer.
Sou la ràdio que representa l'Eixample.
Sí,
crec que
no...
heu de tenir un lloc on
sí,
poder treballar però... amb un mínim de
Sònia,
dignitat.
Però no tothom ho ha entès encara, això. Bueno,
Continuarem treballant perquè
sí,
ho entenguin.
No, i nosaltres continuarem fent guerra i cada que passi algun polític dels que demanen en aquests moments els castellarem amb la nostra presència, indolència i fanatisme. Moltes gràcies, Sònia.
A vosaltres.
Sentim Paraules d'amor de Joan Manel Serrat.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per... per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.